Paquito Callao Llaó, bon dia.
Hola, bon dia.
Cartero de professió, quants anys?
29.
29 anys.
I 10, que vaig estar d'interino abans.
10 anys.
10 mesos. 10 mesos d'interino. I després va tocar sortir perquè va vindre un titular i vaig estudiar i després vaig entrar ja oficialment en el títol.
Després ne parlarem, perquè la idea és veure una mica pues, com, també com canvien los oficis en el pas dels anys i el que suposava pues, en aquella època bueno, el fet de ser cartero, no? Però naixes un 11 d'agost de 1941, aquí a la Cala. A on naixes?
Aquí a la Vella de Mar i al carrer Madeo, al número 27. Et està al Banc de Biscaia, ara, justet a la porteta de baix.
Fill de Sisquet.
I de l'Enriqueta.
I de l'Enriqueta de la Sisquet, Rulla.
Sisquet de la Sagalla i Enriqueta de la Rulla.
I l'Enriqueta de la Rulla. Per la part del Rulló és una família...
Sí, 9 germans van ser.
Eren 9 germans.
Pues avui, m'abuelo Álvaro i ma iaia Esperança.
Molt bé. Una família que en la seva major part... Pues també lligada a la mar, no?
A la pesca, sí.
Lligada a la pesca.
Sí, sí, sí. Mon pare va ser pescador tota la vida, a totes les puestos que anava, pues anava de ranchero i això, i va morir sent pescador.
Devies estudiar a l'escola del Pòsit, suposo, o ja no?
Jo vaig començar a l'escola del Pòsit. Primer, la senyora Ramona. Després vaig a estudiar i allí vaig fer el bàsic. Els estudis bàsics es feien després. Després ja em vaig posar a treballar.
Quin va ser el teu primer treball?
El meu primer treball va ser el filador.
El filador, explica'm-nos una mica això.
Aquí a les escoles, que hi havia el filador de pino, del pino, i aquí fèiem les cordes, fèiem els cordells per la pesca, els enviàvem i aquí pues, treballàvem pues, 10 o 12 jovens, Hasta que als 11 anys vaig anar-me en un altre lloc a treballar en un de manobre, en un tros que diuen lo de bon, i allí hasta que vaig tindre els 18 anys.
Que suposo que deu ser esta casa que hi
ha... Casa que hi ha, anant cap al ranxo.
Cap a Tres Cales, cap al ranxo.
Anant cap al ranxo, la casa que hi ha
a Madrid, que encara està.
El caserí, o la casa aquella encara està... I allí treballava jo de jovenet.
Encara està per acabar.
Sí, 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 està allí la casa, però no s'ha acabat. Va morir aquell home, volia aquí fer un hotel i tot això, i va deixar de vindre, no sé si va morir o què, i allí es va quedar tot, que després se'n cuidava el tio Juanito de Riamande, de Gil.
Tornem al filador. Què feu al filador? Quina feina era?
El filador allí... Enviaven des d'Alicant una classe de que es deia Cànyem, l'enviaven a desfilar Siat i allí havíem de fer les cordes i els cordells, s'havia de limpiar, s'havia de d'empaquetar i allí pues, era un ofici que de tot per a pescar, tot per a la pesca, també, ja et dic, cordes, que després, aquí està l'Ajuntament, les cordes arribaven fins aquí baix, quan fèiem cordes, que aquí no hi havia res a les escoles, i tot això no hi havia res, i fèiem les cordes des d'allà dalt de l'estació fins aquí baix.
Fins aquí baix, sí, les estiríeu.
Sí.
I a la mar també vas anar, no? Suposo que després d'això és quan devies anar.
Després me vaig embarcar a la llum.
En quina barca?
Anava en la Catalunya, una barca que tenia Pepe el Casero, que la manava el tio Mariano, son pare de Chemari. D'allí va ser la primera llum que vaig embarcar. Per cert, el primer dia que em vaig embarcar vam anar fins davant de Tarragona en una ventada i me'n recordo que vam agafar 90 caixes de sorell i vam anar a vendre a Tarragona.
Suposo que això devia ser abans d'anar a la mili, no?
Sí, sí, sí. Després vaig embarcar en l'Ofern.
Perquè a la mili te la vas fer?
A Cartagena vaig fer mitja mili i després mitja Tarragona. A l'any vaig passar a Tarragona. A la mili, a Cartagena, vaig anar 3 mesos en un barco petroler. I després vaig estar a capitania de reposter en l'almirant de Cartagena, en Melchor González Mejía.
Molt bé, i clar, acabes la... suposo que acabes la mili.
Acabo la mili i quan arribo a casa m'embarco a l'Arràs.
Amb qui et vas embarcar?
La primera barqueta que vaig anar va ser en Mundeli, en Mundeli, la barca que es va fer dos barques a la mateixa hora, l'Enrique Brull i la Perla del Mar. Jo vaig anar a l'Enrique Brull en lo Sagal.
I vas anar uns anys...
Allí vaig anar uns anys i després me vaig embarcar en una barqueta que tenia mon cosí, Paquito, lo que estava casat amb la Clara, que tenia una barqueta i pescàvem a Barcelona.
I quant de temps estàs?
Allí, pues, no sé, potser vam estar...
Pescàveu a Barcelona?
Pescàvem a Barcelona, viríem i anàvem cada setmana. Anàvem los de Hilario, que tenien una barqueta, i nosaltres, ell, que tenien altra barqueta.
Sí, passàveu la setmana a Barcelona, pescant?
Anàvem un sogre de Paquito, jo i ell. Sí, passàvem la setmana a Barcelona, i el divendres, per la nit, el dissabte del matí, ja veníem cap a casa.
Ja veníeu cap a casa.
Sí, i el diumenge a la matinada tornàvem a marxar, bueno, el diumenge a la tarda tornàvem a marxar cap a Barcelona.
Cap a Barcelona. Era una vida que estaves poc a casa, no?
Una vida poca de gens, perquè estaves tota la setmana fora de casa, dormint damunt del paiol, perquè com la barqueta era menuda, dormint damunt del paiol, molts dies de festa estaves tot el sant dia per allí no fent res, fins que pues, me va sortir l'ocasió aquesta d'estudiar o d'entrar d'interino per a fer de cartero.
Clar, això vol dir que la mar...
Me la vaig haver de deixar.
No t'agradava gaire?
No, primera que no m'agradava perquè jo passava molt males nits quan feia mal temps, passava molt males nits, no m'agradava gens, però no hi havia res més i havíem de fer alguna cosa i jo anava a la mar. I va ser, pues, quan me va sortir aquesta ocasió, me van dir, necessiten que aquell xicot que hi ha ho plegui. Hi havia un xic que era del Perelló, que viu aquí a la cala, i vaig agafar i vaig posar, vaig intentar-ho i vaig poder entrar d'interino durant 10 mesos.
En aquella època, la gent gran se'n recordarà, estava el tio Miquel, no? Miquel del Cartero.
Miquel del Cartero. Que primer, Miquel del Cartero, primer tenia la carteria en propietat a casa. Tenia la carteria en propietat a casa. Després va ser quan l'Ajuntament va fer l'edifici que hi ha actualment, va fer l'edifici aquesta, i després ja van dir de passar aquí. Però al passar aquí a fer-se oficina oficial, van dir de portar un jefe que fes de jefe de correus. I van portar un jefe que era de Saragossa, i Miquel i jo estàvem de carteros.
Això era el que m'has comentat al començament, els 10 mesos aquells inicials que vas estar d'interí.
Vaig estar 10 mesos d'interino, fins pues, que va vindre un que tenia el títol i em va tocar sortir a mi.
Abans de tot això, perquè això ja, diguéssim, què passa quan ja estàs casat, mos hem quedat que des de la mili t'havies embarcat a Mundeli, t'havies embarcat a la barca de Paquito. Durant tot aquest temps, clar, coneixes a la que seria la teua dona, que ja la coneixies de la mili. Explica'm-nos una mica això.
Sí, jo a la meva dona la vaig conèixer fent la mili. Jo estava de reposter amb don Alberto Cervera, i don Alberto Cervera se jubilava i jo me llicenciava. Allí va vindre un altre comandant, que era el que s'havia de fer càrrec de la comandància de Tarragona. I en el comandant aquest va vindre la que és avui la meva dona.
I allí us vam conèixer.
Allí us vam conèixer, amb una miqueta de xispa, una miqueta de xiste. Va ser molt d'humor, perquè va vindre ella i una altra noia, i aquella noia era més de xarratxera. I, sin embargo, la meva dona s'escapava, s'amagava, era vergonyosa, i li dic a l'altra noia, dic, noia, dic que tu tens nòvio, i em va dir que sí. I vaig dir, pues bueno, però això el primer dia. Després va passar ella i li vaig dir, que tu tens nòvio, i em va dir, jo no, dic, pues ja mos arreglarem amb els dos. Jo em vaig llicenciar, i va passar un any, fins que no mos van tornar a veure. Vaig anar a pescar a Tarragona a la llum, i vam anar veient-nos, i així va néixer el feeling este que vam començar a tindre, i per sort, per a mi, perquè estic molt content dels anys que he passat amb ella, així, per sort, aquí estem,
aquí es va, així va 50, continuar.
59 anys que som casats.
59 anys, dos fills i
tres nets.
I tres nets. Dit això, tornem a la part de Cartero, perquè ja hem arribat a la part de Cartero. És a dir, explicaves que vas estar 10 anys d'interí, suposo que l'ofici et va agradar.
Per això, com que em va agradar l'ofici, vaig dir, com la mar no m'agradava, vaig dir, pues, ara és hora, i a veure si me traig el títol, i algun dia hi ha un carter que se'n vaiga, perquè va vindre un de... Després va vindre un del Perelló, i va prendre... Bueno, va ser el que ell tenia, no és que em prengués el puesto, és que ell tenia el títol i jo no el tenia, i va agafar ell el puesto. Però com que va dir que no estava gaire content, pues, vaig seguir estudiant. Però què va passar? Pues que per estudiar tenia que deixar-me la mar, i vaig ficar a treballar de manobre.
I vas treballant de manobre per una banda, i després, mentrestant, anaves estudiant.
Sí, per això vaig deixar la mar, perquè de l'altra manera no podia ser, perquè d'aixecar-me a les 5 per anar-me a la mar o a les 6, i a l'arribar en terra, anar-me als mestres, no podia ser. Treballant de manobre, m'aixecava al dematí una horeta més aviat, me repassava lo que havia de fer, lo que havia d'estudiar, i quan plegava a la nit, me n'anava a les escoles, i hi havia dos mestres que me feien una horeta cada dia de repàs. Un me feia matemàtiques i l'altre me feia la Constitució, que era una de les coses que mos feien estudiar.
Quins mestres eren els que et donaven classe?
Pues un era don José Torres, que era el que me feia matemàtiques. I don Francisco Rubies, sí, era el que em feia la Constitució. Ells tenien el formulari i cada dia em donaven una lliçó per a portar-los-ho demà. Sí. Demà, quan plegava de manobre, me n'anava a les escoles. Quan no es quedava ningú dels repassos que feien, ells se quedaven sols amb mi per a fer-me este favor.
I això estem parlant de tu, entres de Cartero interí quan?
Al novembre del 74.
Al novembre de 1974.
Vaig estar 10 mesos.
Vas estar 10 mesos.
Vaig estar molt content i em va agradar molt. I com em va agradar, doncs vaig dir, doncs, vaig a veure si continuo. I sí.
Clar, al costat de Miquel, no? Miquel
que era va ser els dos mestres me feien una cosa, i ell, Miquel me va donar la pràctica, la teòrica, i jo d'això m'ho donava els mestres, però ell me va ensenyar la pràctica.
Un home que vivia...
Només vivia
24 hores...
Sí, només vivia per això. Però a la pràctica, una vegada, claro, llavors després, quan jo vaig agafar el fil, claro, la pràctica d'ell era... Ell estava guisat a l'antigua i s'arreglava les cartes d'una manera i jo me les arreglava d'una altra.
Llavors tu estudies, te presentes a les oposicions, te'ho traus... I llavors, suposo que, clar, la plaça estava buida, o et vas haver d'esperar?
No, aquí la plaça estava ocupada, i quan va sortir el boletí oficial que havia aprovat, pel número que treies a l'examen, eren places que podies demanar. Claro, ens van presentar allí 18.000 persones per 700 places.
I vols dir que una vegada te ho traus, tenies dret a ocupar aquesta plaça?
Ocupar aquesta plaça. Tenia dret a demanar, si vaig treure el número 300, 300 places, per ordre de que m'agradessin més.
Claro.
Per ordre de que... Claro, la Ametlla de Mar estava ocupada, el boletí oficial no va sortir, però quan vaig enviar jo, vaig agafar dalt de tot ho vaig posar al llapis, l'Ametlla de Mar, però que no va sortir, l'Ametlla de Mar, després vaig demanar per aquí al costat, Amposta, Tortosa, així, inclús vaig demanar al poble de la dona, perquè havia d'ocupar les 300 places. Bé, i vaig tindre la sort de que al moment de que van sortir les places aquestes, el que estava aquí havia demanat el traslado. Claro, al demanar el traslado ell me va vindre aprovada la plaça i va ser per a mi, pues, va ser com si m'hagués tocat la loteria al meu poble, a l'ofici que m'agradava, perquè era un ofici que m'agradava, perquè i me van proposar també quedar-me dintre de l'oficina, però m'agradava anar pel carrer, a veure, trobaves amb un, trobaves amb l'altre i passava el dia més distret que dintre de l'oficina.
I vas estar treballant de cartero fins a la jubilació, després, no?
Fins als 20... No, me vaig jubilar per l'assumpte de l'accident.
Vas tindre un accident?
29 anys vaig estar de cartero. Vaig tindre un accident i quan ja estava ja a punt d'un any abans de donar-me l'altre i l'altre, pues ja vaig demanar a veure com estava perquè, com me van dir, que em donarien, que seria per inútil del peu, que no el podria manejar bé, vaig començar a manejar el papeleo per a veure si podia quedar com el que em quedava, si em jubilava per mutilat. I després em vaig mirar i em quedava el 100%. I després vaig mirar per l'edat i el que havia treballat i l'edat que tenia, també em donaven el 100%. Pues vaig preferir jubilar-me per l'edat que no per la baixa, diguem-ne.
Per la baixa, molt bé. L'ofici de cartero suposo que ara ha canviat molt, però en una època, en l'època, sobretot al començament dels teus primers anys, clar, a llavors no hi havia ni correus electrònics, ni whatsapps, ni missatgeria, i tothom s'escrivia cartes.
Tothom, i les núvies m'esperaven en candeletes, les núvies i les mares m'esperaven en candeletes. Paquito, què saps? Paquito, què
saps? Pels que anaven a la mili,
vols dir? Els que estaven a la mili, m'esperaven en candeletes. Vull dir que, i a més, després hi havia molta feina, perquè tots els bancs, tot ho feien a través de correus. I per una factureta de dos pessetes de feien una carta. Hi havia casa, una sí i altra també, que la que no recibia 15 o 20 cartes dels bancs cada setmana o cada dia, no era res. Després hi havia els impresos, que hi havia les cases comercials, com que no hi havia tot això ara. Ara hi havia els impresos, que els impresos n'arribaven cada dia dos o tres saques d'impresos. Hi havia una revista que es deia Venca, que ja no és per fer propaganda, que era d'un dit de doble, que n'enviaven cada mes, i enviaven tres o quatre sacs que per a carregar. I llavors després no hi havia els carros, anàvem a la cartera, que per a carregar-te allò...
Però per a fer-nos una idea, és a dir, a Nadal s'enviaven postals... De vacances s'enviaven postals, aquí com a poble turístic les típiques postals dels turistes, clar,
sí, sí.
La gent utilitzava molt correus.
El correu per Nadal, per les felicitacions, i a l'estiu les targetes quan venien els turistes també hi havia molta faena, i després que s'havien de comptar cada dia, ara a última hora ja quan ja estava a punt de jubilar-me, ja va sortir una màquina que, tal com anàvem atassellant, anava comptant les cartes i anava comptant les postals. Abans no. Abans ho comptàvem tot a mà, matassellàvem tot a base de tot a base de matassello, i després comptar les cartes, comptar els impresos, comptar les postals, entenaven, ara agafa la maquineta, bam, bam, estava aquí, estava allà. Abans no.
Clar, deduïxo que quan vas entrar éreu dos i es partíeu el poble per la meitat.
El poble. Del carrer Madeo cap a la part de Cala, diguem-li, ho feia Miquel, i del carrer Madeo cap aquí ho feia jo. Tallàvem a la punta de Bugarró i a l'estació. Ell feia el carrer de Manre, de dalt de cara al vent, de Cal Manre, i jo feia l'altre carrer. I ell feia la part de cala, que pues, moltes vegades també la vaig fer-la jo, moltes vegades, perquè pues, per vacances, o per això preferia que els que entraven nous, que fessin la banda meua, i jo feia l'altra, que era més difícil.
Molt bé.
Sí, mos partien mig poble cada un.
Clar, però el poble es va anar fent gran, no?
El poble es va anar fent gran. Les urbanitzacions...
No hi anàveu?
No, ja no vam anar. Ja no hi anàvem. Va haver un que mos volia fer anar pels barrancs. Va dir que perquè no portàvem les cartes al puesto, si hi havia els metros que dictava la llei per a poder portar una carta. Però ell ho feia anar pels barrancs i tot. Va medir pels barrancs. I fins que de la direcció general li van dir que era impossible portar les cartes allí. Després ja va ser quan van entrar, van posar, a fer-se les urbanitzacions més grans, ja van posar un cartero ja per a que anigués a fer les urbanitzacions.
Que anaven les urbanitzacions.
Actualment ja fa també les Tres Cales, Calafat i Sant Jordi.
Però això volia dir, en aquella època, ara clar, ara no ho sé, perquè ara el tema de correus moltes vegades és paqueteria també, molts de paquets canvien com qualsevol altra empresa de missatgeria, però això vol dir que cada dia, casa sí, casa no, casa sí, casa no, anàveu voltant i repartint les cartes...
Normalment, era quasi cada dia, ben poc, entre impresos, o si era un imprès... o si era una carta, era raro, i les botigues, doncs ja, més i més. Era raro el dia que no passessis per aquella casa, i si algun dia, per d'això, un carrer d'estos menuts, no passaves perquè no hi havia carta, quan passaves en un demà, la senyora de turno diria, Paquito, ahir no vau passar.
Claro.
Pues claro, t'enyoraven perquè sabien que passaves cada dia i ho trobaven raro el dia que no passaves.
Clar, i suposo que aquesta és una feina de dir, aquí si m'ho trobo tancat, per aquí passa per baix de la porta, allà li he de posar per la finestra, aquí li he de posar en este buzón, li he de posar a l'armariet dels comptadors, no?
T'havies de buscar la vida i també en part posar-te en contacte a la família aquella. I jo se la tiraré perquè si està tancat i no puc entrar, i si puc entrar, pues se la posaré aquí al comptador. I hi ha molta gent se queixava, i no molta, perquè i gràcies a Déu se portaven molt bé la gent. Jo estic contentíssim del poble, del bé que se me portaven. Però sempre hi ha lo quisquillós, els que m'has tirat la carta, però si estava tancat i no puc entrar per a posar-te-la, hi havia persona que, escolta, només que me truques sempre a mi. Hi havia l'altre, si estic a la dutxa i ara... Però normalment això eren escassos. Normalment la gent bé se va portar molt bé. I jo procurava portar-me tot el més bé possible.
Era una feina de contacte diari amb la gent, no?
I fer algun favor, com ara alguna persona que em diia, Paquito, veig que si m'ha arribat una carta que demà he d'anar al metge i l'estic esperant. I a la tarda, que després anàvem a les 7 de la tarda a l'estació i esperàvem alguna carta... I aquella carta, jo buscar-la, a veure si havia arribat, i si arribava, me la posava a la butxaca, i quan plegava a la nit, que després treballàvem a la tarda i tot, quan plegava a la nit, li anava portant aquella persona.
Per no esperar-nos un demà.
Perquè aquella persona, un demà, si havia d'anar al metge, pogués d'anar al metge.
Comentaves lo de l'estació. Ara les cartes arriben en una furgoneta. Abans... Com s'ho feu? Com era?
Pues al dematí, a les 7 del matí, ja veus a Paquito al carrer i cap a l'estació. Portava mitja hora de retard, pues aguanta. Portava tres quarts de retard, aguanta. Però a l'hora havies d'estar allí. A les 7 de la tarda, la mateixa, vés d'anar a l'estació, tant si plou com si neva, Fa vent a portar la valija, a portar el correu a l'estació, al carret de Vic i amunt.
I a recollir, i a, suposo.
I a recollir el que venia de la part de Tortosa i tot això, que és el que esperaven la gent dels metges de Tortosa, que venia, arribaven les cartes per la tarda. I els dissabtes, al començament, quan vaig començar a treballar, l'horari era el mateix del dia normal. Però per ser dissabte, estaves una hora més, en vez de les 7, plegaves a les 8, perquè si arribava algun telegrama, que poguessis anar a portar el telegrama a aquella persona.
Perquè si no, el diumenge...
Ja si no, i el diumenge estava tancat, i al ser dilluns, ja no, pues estaves una hora més.
Clar, era el tren el que repartia.
Nosaltres mos metíem això del tren.
Clar, el tren de les 7 portava les cartes i s'enduia el que altres preparàveu durant el dia i després el de la tarda també feia el mateix. Sí. Al final és un ofici que ha canviat bastant. Vull dir, ara mateix, vull dir, en la seva època éreu dos, després s'ha anat multiplicant, ara vas a Correus i suposo que encara hi ha contacte amb molta de la gent.
Sí, sí,
i,
sí.
I ha canviat perquè la gent ja pràcticament ja no escrivim cartes, no enviem postals, no? Però ara s'envia un altre tipus de cosa.
Jo
no?
hi vaig tindre tres o quatre jefes. El primer era un de Saragossa, i després que tenia un xalet a Calafat, li diuen Buenaventura, molt bona persona. Després vaig tindre un que li diuen José Salanova, que era de Teruel, solter, que es feia uns fars de caminar, que va fer senyals al camí tot del que caminava. Després va vindre un altre, que este, no tinc ni jo ni el poble, tinc gaire bon record. I després ja va vindre la Dolores, que és la que ha estat més anys aquí, i que s'ha portat pues, també molt bé en altres als carteros.
Bueno, 29 anys d'ofici de cartero, d'uniforme, perquè bueno, abans portàveu, bueno, ara també, però recordo aquell uniforme gris, aquelles camises blau-gris que portàveu, no?
Sí, sí, i cada any t'enviaven pues, la roba. Havies d'enviar les medides i t'enviaven pues, el jaquetó, la gorra, hi havia vegades que me'ls havia d'arreglar la dona, hi havia vegades que l'encertaven i ara ve bé. Anaven vestits i calçats com cartó, com diem abans.
Sí.
Bé.
I sobretot les carteres, perquè ara abans ho has anomenat. Portàveu aquelles carteres de cuero grans penjades al coll, de carret, re de re.
Jo no sé si els hi feia portar la cartera o què, els gossos, quan veien el cartero, fill meu, s'encenien una vegada. Va haver un que, menys mal que portava el plec de cartes a la mà, que se va aferrar a la mà i però va agafar les cartes, se tiraven damunt, pesaven. Menys mal que jo m'ho arreglava d'una manera que si havia de fer dos o tres viatges a Correus, quan abuidava una, pues, allí estigués, on estigués, me'n tornava a Correus i tornava a omplir. No me n'anava tot carregat del tot. I així, llavors ja vam vindre els carros. I els carros, per cert, que de quan en quan me gastaven alguna broma, me l'amagaven. A vegades, per passar per davant de Calxut, els jovenots me l'amagaven i una vegada me'n vaig anar per el correu sense el carro i hi havia un detrás que em venia, Paco, Paquito, vine que el tinc jo, vine, no, ja el portaràs a Correus, i el vaig vindre a Correus a portar el carro.
I fins i tot, doncs això, veure-us al costat dels pajes reals, no? Quan, sí. per a rebre les cartes,
sí.
Dels reis dels xiquets.
Sí, però això va ser més modern, ja diguem, perquè els primers anys que vaig estar jo, Miquel i jo, el cartero, vestits de cartero, ens van posar davant de Capítol a Lula i allí venien els crios amb les cartes a donar-nos les cartes i ens les posaven dins de les bosses. Després, a passar un parell d'anys, ja va ser que va vindre el cartero real i nosaltres ens posàvem al costat d'ell perquè veiessin els crios que l'ajudàvem a portar les cartes i ell se les aportava.
Bueno, doncs 29 anys de cartero, que suposa que dona per a moltes anècdotes, no?
Alguna n'he tingut de graciós, eh? Una vegada em va arribar una carta, senyor Hielo, pescador, l'Ametlla de Mar, Tarragona. Oi, senyor Hielo, pescador, l'Ametlla de Mar d'Aragona, pensa què pensa. Pensa, va, el tio Gel, dit i fet, li vaig portar la carta en aquell home i quan va veure el remite diu, ah, diu, esto se'ls vaig portar a bordo, jo no sé què, no sé quant.
Però, senyor Hielo.
Sí, sí, senyor Hielo, el tio Gel, claro, senyor Hielo, pescador. Però, clar, senyor Hielo, pescador, claro. Llavors, quan ho penses, dius, pues sí, el tio Gel, claro que sí. Després, un altre, en Jaumet dels Pillinets, al costat del cello, una fotografia de carnet d'ell, l'Ametlla de Mar Tarragona, per aquí de ser, pues per aquest home, la fotografia de carnet al costat del cello.
Sí, suposo que com este és unes quantes,
sí,
no?
Sí, 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 hi havia un turista que enviava cartes a Barcelona i per a posar Barcelona posava mar, cel i dona, en colors, tot en colors i tot això. La primera vegada mos va vindre i mos ho va dir, diu, això diu vol dir Barcelona, mar, cel i dona.
I ho enviava cap allà i allà ja s'ha clar. Ja
veig que no em van retornar cap, per senyal que feia cap també. Sí, sí, anècdotes
d'una vida dedicada a una professió.
I ben a gust. I molt content de la gent.
Pues, Paquito, hem arribat al final d'esta entrevista. Gràcies per haver vingut. I la gent, pues bueno, la gent que
a disposició.
La gent gran que t'ha conegut com a carter o com a carter. Se'n recordarà, i la gent jove que potser et coneix i no sap pues, lo que fes, pues, també sabrà.
I que molta gent encara del poble, encara sóc, no molta gent, la majoria de gent de la meva edat i més jovens i més gran, sóc Paquito el Cartero.
Paquito el Cartero.
Sóc Paquito el Cartero. Sí. Jo estic abonat al diari i allí a la llibreria el diari posa Cartero. Vull dir que sóc Paquito el Cartero encara.
Pues bueno.
I la meva dona és la dona del Cartero.
Pues que i per molts anys que sigui així.
Moltes gràcies.
Paquito, mon pare, gràcies.
A vosaltres i molt agraït.